Bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Matí de sol i tarda amb més núvols alts. Vent de garbí moderat, temperatures d'estiu al migdia.
Molt bon dia, com esteu? És dimarts, és 1 d'octubre. Comencem el supermatí, el repàs informatiu que fem a les sintonies de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal per repassar tot el que passa a la nostra comarca. De fet, avui començarem destacant diverses qüestions, com per exemple que el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antoni Escudero, carrega contra els pisos turístics i els acusa de fomentar la turismofòbia. O bé, parlem de l'Estartit perquè instal·la un nou radar al carrer de Marcelí Audivert. També parlem d'esports i destacarem que el Club Hoquei Palafrugell ha renovat un any més l'acord amb CERME, l'entitat doncs, del CIBE, de l'Hospital de Palamós, per tal de fer l'atenció als jugadors. Aquestes són algunes de les qüestions que us explicarem avui al supermatí, però també destacarem i parlarem sobre una qüestió que fa referència a la Junta de Veïns de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, que reclama l'expresident de l'entitat i l'exsecretari que retornin els ingressos percebuts de manera irregular durant els seus mandats. Parlarem doncs, avui amb el que és el president actual de l'MD de l'Estartit, Genís Dalmau. Aquestes són algunes de les qüestions, doncs, com dèiem, que destacarem avui en un supermatí, tot plegat en què fa un quart d'hora, en què ha sortit el sol a la nostra comarca i ara tenim unes temperatures que ronden els 19 graus. Ara, per exemple, a Palamós 18,9, a Palafrugell una mica més fresca, en aquest cas 17 graus, i a la Bacú doncs tenim una temperatura també de 19 graus. Per tant, doncs, aquests són alguns dels registres i anem també a saludar tot l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Maria Alsina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
També tenim la Laura Quinyonera, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Carla Soló, molt bon dia.
Bon dia.
I dit tot això, anem ja a repassar els titulars més destacats d'avui. El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antoni Escudero, carrega contra els pisos turístics i els acusa de fomentar la turismofòbia. Maria Alsina.
Durant l'acte de commemoració del Dia Mundial del Turisme, que s'ha celebrat al Castell de Biar de Masarac, a l'Alt Empordà, Escudero ha afirmat, en relació als pisos turístics, que molesten els veïns que hi viuen i que, a més, no tenen cap tipus de normativa com sí que tenen les cases rurals.
L'Estartit instal·la un nou radar al carrer de Marcelí Audivert. Mariona Fernández.
El radar s'instal·larà aquest octubre al carrer Marcelí Audivert per limitar la velocitat a 30 km per hora. És el tercer radar del municipi després de queixes dels veïns per l'excés de velocitat.
I també us hem d'explicar que al Baix Empordà hi ha hagut uns 40 parts a casa en els últims 5 anys. Carla Saló.
Cada any a Catalunya hi ha prop de 350 parts a casa, una opció totalment privada actualment al Principat. La majoria de parts domiciliaris es concentren a la demarcació de Barcelona, on el nombre de llevadores dedicades en aquest tipus de parts també és major. Si mirem a la nostra comarca, al Baix Empordà, hi ha hagut un total aproximat de 15 parts a casa en els últims 2 anys, mentre que la xifra a les comarques gironines és de 114 parts domiciliaris des de l'any 2022.
Els bolets ja comencen a sortir a la muntanya, però a la costa la viabilitat de la collita encara és incerta. Laura Quinyonero.
Com cada any, els bolets ja han començat a sortir a la muntanya, molt abans que no pas s'esperin a la costa. Les pluges han assegurat una bona collita per enguany. Tanmateix, a la comarca del Baix Empordà, encara és incert si les condicions de temps i temperatura propiciaran el creixement dels bolets aquest octubre. Parlem amb Antoni Delgado, un boletaire d'Albons i membre de l'Associació Micològica Joaquim Codina, per saber-ne més.
Més de 300 persones participen en les primeres setmanes de votacions dels pressupostos participatius a Palafrugell. Els habitants del municipi, majors de 16 anys, poden escollir les propostes que més els interessin i tenen temps fins al 13 d'octubre i l'endemà es coneixeran les propostes guanyadores, que s'executaran l'any 2025. En total s'invertiran 310.000 euros del pressupost. També destaquem altres qüestions, com per exemple que Isabel Sánchez Aran, que és amnaista de la Costa Brava, busca fer història al Mundial de Kalamata. Anna Salom.
És una de les màximes representants de l'apnea espanyola i es prepara per competir en el 8è Campionat Mundial d'Apnea de Profunditat, que es farà a Kalamata, Grècia, del 2 al 13 d'octubre. Isabel Sánchez Aran va néixer a Elx, però porta més de 7 anys vivint a la Costa Brava.
I el Festival de Cinema de Begur arriba a la 10a edició. Mariona.
El festival tindrà lloc de l'11 al 20 d'octubre, on s'estrenarà el Begú Film Market, una nova jornada per a professionals del sector cinematogràfic. L'esdeveniment inclou també la creació del Premi Josep Carreras, que enguany recau en el fotògraf Lauris Parham.
I en esports us expliquem que el Club Hoquei Palafrugell ha renovat l'acord amb el CERME una temporada més. El Club Palafrugellenc reafirma d'aquesta manera el seu compromís amb la salut i el benestar dels seus jugadors per la temporada 2024-2025. La col·laboració, que ja arriba al seu desè any, ofereix una cobertura mèdica esportiva de primer nivell durant tots els partits de competició de l'Hoquei Lliga Plata que es disputin al pavelló de Palafrugell. Per tant, doncs, aquests són alguns dels titulars que us explicarem avui al Supermatí, però més enllà del Baix Empordà també passen altres coses. A les 8 i 6 minuts, el govern de Salvador Illa enterra el projecte de la dessaladora flotant al port de Barcelona, un dels projectes estrella de l'anterior executiu. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio la directora general de Transició Hídrica, Concha Zorrillo, en la seva primera entrevista, que dona a un mitjà des que va prendre possessió. En aquest sentit, Zorrillo, que és a Ginebra motiu de la Cimera Internacional de Resiliència a la Sequera, justifica que el projecte de la dessaladora flotant té un risc tecnològic important i que no és una instal·lació que es pugui trobar al mercat. Per tant, doncs, en aquest cas caldria dissenyar-la i que seria també com una mica d'invent. I que per ara només la tenen a l'Aràbia Saudita i no funciona del cert, que no saben com funciona del cert. Per tant, doncs, aquesta és una de les qüestions que us destaquem, però també us expliquem que el Ministeri de Salut ha presentat l'esborrany per regular l'ús terapèutic del cànnabis. Un reial decret per establir les condicions en què, si tira endavant, es permetrà dispensar fórmules magistrals perquè es puguin fer servir quan els tractaments farmacològics convencionals no serveixen o no s'ajusten a les necessitats del pacient. De fet, ara està restringit a casos específics, com els malalts d'esclerosi múltiple per pal·liar la tensió muscular o les nàusees i vòmits de la quimioteràpia, així com per pacients amb dolor crònic o certs tipus d'epilèpsies greus. En tot cas, si tirés endavant, només podrien prescriure aquests medicaments de cànnabis metges especialistes i que els haurien de justificar. I per altra banda, també us hem de destacar que Israel ha començat una ofensiva terrestre limitada al Líban contra posicions de Hezbollah al sud del país. L'exèrcit ha confirmat aquest dimarts a la matinada, a la nostra hora, que ha confirmat doncs, l'inici de l'ofensiva i ha assegurat que les operacions són localitzades en poblacions properes a la frontera i que tenen per objectiu posicions de Hezbollah la milícia xiïta propera a l'Iran. Per tant, doncs, aquestes són algunes de les qüestions internacionals i que us destaquem ara, que són les 8 i 8 minuts, però que també és moment de fer un cop d'ull al temps. Molt bon dia, Isaac Vilà.
Què tal, com anem? Bon dia a tothom.
Per tant, doncs, hem de saber què ens espera aquest dimarts i, Isaac, torna a l'estiu?
Aquest 1er d'octubre esperem un temps estiuenc. Sol i núvols alts que aniran guanyant terreny a partir de la tarda. Les temperatures pujaran de valent a causa del garbí rescalfat. Valors propers als 30 graus altre cop a l'interior i temperatura més frenada a la costa. La mar estarà alterada al sud del Cap de Begú, amb onades entre metre i el metre i mig d'alçada. De cara a demà dimecres iniciarem un canvi de temps amb núvols i temperatures més baixes.
Doncs bé, estarem molt pendents, eh? Recordem que tenim unes xifres, unes temperatures ara mateix que ronden els 19 graus a Palamós, en el cas de Palafrugell és més fresques, tot i que quan hem començat el programa eren de 17, ara ja són de 18 graus i en aquest cas a Begú també doncs, són una temperatura similar. Per tant, doncs, aquesta és la situació i també ara és moment de conèixer el comentari d'opinió d'Ada Klein.
La felicitat fa venir gana. Ahir vaig ser a l'aplec de la Concòrdia, a Sant Cebrià de Lledó, que els veïns van recuperar fa un no-res un altre cop i que celebra la suposada bona voluntat d'entendre's d'empordanesos i salvatans, barallats perquè uns comencen les sardanes per l'esquerra i els altres per la dreta. Feia un dia extraordinari, de cel esbandit i visibilitat només esmorteïda per una calija que distorsionava lleugerament les medes, el Montgrí, el Golf de Roses. Vam pujar pel camí empolsegat a Cassà i vam baixar per Santa Pallaia, Totes dues pistes força malmenades, però millor que els dos res cops. A dalt hi havia ambient. A l'ermita dels metges havien entrat llum i era plena com un ou. Vaig comptar 70 persones estretes, estretíssimes, tots d'una mitjana d'edat provecta. Esperant, jo pensava en el prodigi de Sant Cosme i Sant Damià, que van cosir la cama d'un negre a un blanc. Mossèn Calzina va ser terrenal, proper, va explicar coses, va fer companyia. Sortint, cadascú va plegar i arrambar la seua cadira a la paret, i en un no-res tot va ser endreçat. La principal de Banyoles va tocar quatre sardanes i una de regal, i no vaig ballar les dues últimes, la colla dels 50 i la Santa Espina. La tenora era en Josep Pasqual de l'Estartit, el mateix que pren les mesures de l'aigua des de fanys i panys i que veure si li dan la creu de Sant Jordi d'una vegada, i dirigia el fill del recader de la Bisbal. En un moment, a la senyora que contava se li va escapar: «Ho feu tots malament!». Arribaven motoristes, ciclistes, caminants i gent perduda, i tothom en raonava amb tothom. No em va a plec, vol dir grapat de gent que es troba en un lloc amb l'excusa de celebrar coses. La gent estava contenta i la música feia festa. A l'era del restaurant, petits i grans tallaven embotit com si el món hagués de finar. Vam trobar un parent. «Veniu, veniu, que vaig a menjar alguna cosa petita que d'aquí una hora m'esperen a casa per dinar», va dir. I vam imaginar una bossa de patates fregides, unes olives per matar el cuc. Però el vam trobar entaulat amb un got de vi i tres llesques de pa amb tomata immenses tapissades de llom. La felicitat, ja se sap, fa venir gana.
Aquest és el comentari d'opinió de The Clean, que el sentim ara que falten 3 minuts per un quart de 9 del matí. Ara posem una mica de música, sentirem a Cesc Freixes amb La meva sort i després, com dèiem, parlem amb el president de la president actual de l'MD de l'Estatit, Genís Dalmau. Tot això molt més aquí, al Supermatí.
Ara que han passat els anys i els nous dies porten febre, des d'aquí com hem fet sempre, vull trobar-vos en el cant. Sigui ferms amb la veu feble, cançons d'ara i per demà, de la guerra i de la mà, sense pau jo vull tempesta. Sense pau jo vull tempesta. Vindran els dies alegres, sonaran cançons d'abans, abastarem tots els somnis, que s'acabi el vi, companys. La meva sort ha sigut tenir la vida en el cant, fer que cantar-la tots junts s'assembli a la llibertat. La meva sort, la meva pau, fes que s'assembli a tu la llibertat. S'assembli a tu. No sé quina és la drecera, m'he posat a caminar, m'estirant cap endavant, vents d'anels i meravelles. Quan em metzinin la sang, els desastres d'aquest segle, les cançons seran com pedres, amor meu, no passaran. Amor meu, no passaran. Vindran els dies alegres, sonaran cançons d'abans, abastarem tots els somnis, que s'acabi el vi, companys. La meva sort ha sigut en el camp, fer que cantar-la tots junts s'assembli a la llibertat. La meva sort, la meva pau, fes que s'assembli a tu la llibertat. La meva sort, la meva pau, fes que s'assembli a tu. La meva sort, la fes que s'assembli a tu la llibertat. La meva sort, la meva pau, fes que s'assembli a tu la meva sort. sigut tenir la vida en el cant, fer que cantar-la tot junts s'assembli a la llibertat.
Seguim, doncs, a l'informatiu, al Supermatí, per destacar, com us dèiem, les notícies més destacades del Baix Empordà.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs bé, comencem explicant que el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines carrega contra els pisos turístics i els acusa de fomentar la turismofòbia. Durant l'acte de commemoració del Dia Mundial del Turisme, que s'ha celebrat al Castell de Biar de Masarac, a l'Alt Empordà, Escudero ha reafirmat que molesten els veïns i que hi viuen i que, a més, no tenen cap tipus de normativa com sí que tenen les cases rurals. Maria Alsina.
El president de la Federació ha assegurat que promouen la turismofòbia perquè la manca de regulació fa que amb una simple autorització municipal en puguis obrir un. Amb tot, Escudero ha dit que el turisme no molesta, com tampoc ho fan els hotels o les cases rurals. Tot i això, ha volgut deixar clar que no té res en contra d'aquells que ostenten pisos turístics, però que és una evidència el que està passant.
Aquesta és la realitat, però és que això no ho diu ningú. Però nosaltres hem de dir-ho, i quan ho dius això, hi ha alguns que es molesten. Però bueno, m'és igual, vull dir, jo ja no estic parlant pel gremi de l'hostaleria, estic parlant pel conjunt dels veïns que pateixen aquest, això també. Nosaltres, què penses que a nosaltres com a hostaleria ens agrada que la gent es queixi i que es vinguin, com van venir que a Girona a pintar i fer pintades, que també ho diuen en el discurs, perquè la gent va pel carrer, està ple i viuen en pisos i molesten. El turisme no molesta. A nosaltres, o sigui, els hotels no molesten, els clients no els molesten, o sigui, les cases rurals no molesten. Qui molesta? Els habitatges turístics.
Sobre la turismofòbia també s'hi ha referit en els seus discursos el subdelegat del govern espanyol, Pere Perramon, i el president del Parlament, Josep Rull, que han animat a combatre aquesta problemàtica promovent la qualitat. Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha dit que el turisme és necessari i que ho és cada dia una mica més i que, malgrat els aspectes negatius, cal crear un relat atractiu.
El president també ha aprofitat per fer balanç de la temporada turística, que ha dit que no ha anat ben bé com s'esperava perquè els turistes catalans i de la resta de l'Estat han tornat a viatjar i també denuncia les mancances que pateix el sector.
Escudero ha assegurat que un dels principals problemes que pateixen és la falta de personal i també l'absentisme laboral, que atribueix en part a la facilitat per tramitar les autobaixes i el cost que això suposa per al sector turístic. En aquest sentit, Escudero ha admès que molts no volen treballar en aquest sector, tot i que ha negat que estigui mal pagat, i ha assegurat que la manca de mà d'obra ha provocat que aquest estiu alguns establiments no hagin pogut obrir de nits i que molts no hagin pogut obrir directament perquè no han pogut fer la plantilla. Sobre això ha demanat a les administracions que accelerin els permisos de treball per les persones amb permís de residència que fa anys que resideixen al país però que no poden treballar.
Que hi ha una borsa de treballadors molt important que estan d'alguna manera rebent ajudes, normal, estan visquent aquí, tenen la seva família aquí i no poden treballar. I treballen, i després és quan ve l'economia submergida i el treballar sin papers i el treballar com no sé què treballar. Nosaltres no volem això, nosaltres volem estar bé, nosaltres volem que els nostres empleats estiguin tots legalitzats, com ja ho han estat sempre. Hi ha hagut alguna època, ja fa uns anys, el 2005, que van tenir que legalitzar també, i és el que demanen les administracions.
Escudero també ha criticat com s'ha gestionat la taxa turística i que no es destini al sector, i ha demanat solucions estructurals per fer front a la sequera.
La Junta de Veïns de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, a la nostra comarca, el Baix Empordà, ha reclamat a l'expresident de l'entitat, Francesc Ferrer, i a l'exsecretari, Josep Carreras, que retornin els ingressos percebuts de manera irregular durant els seus mandats. Per parlar-nos d'aquesta acció i d'altres temes d'actualitat a l'Estartit, avui ens visita el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Quines són les xifres que haurien de retornar a l'expresident i l'exsecretari?
Bé, estem parlant de dos temes diferents. El president de l'EMD, com a càrrec polític, té dret a percebre unes indemnitzacions, i el tema és que amb l'auditoria es va detectar que ell cobrava un import fix cada mes, com unes dietes, que en cap cas pot fer-se d'aquesta manera. Si el president de l'EMD, per el que sigui, ha d'anar a Barcelona o on que sigui a fer una visita institucional, doncs quan fa un viatge doncs està estipulat quan ha de cobrar per quilòmetre i tot això, i no un fixa com es havia posat ell cada mes. Per tant, hi ha una irregularitat en aquí, nosaltres l'hem reclamat, puja uns 3.000 euros aproximadament, i en el secretari doncs també el va repassar totes les seves nòmines i tot el que es havia cobrat, veiem també que hi ha una diferència també d'uns 3.000 euros aproximadament. Per tant, aquestes són les xifres que se'ls demanen a tots dos que retornin a la EMD.
Per tant, ja se'ls ha reclamat el retorn.
Sí, ja s'ha reclamat el retorn, per tant, ells durant al·legar o justificar o pagar el que considerin, i en tot cas, doncs, si no hi està d'acord, doncs un jutge haurà de decidir qui té raó en aquest tema i no hi ha més.
Per tant, és a dir, la petició com s'ha fet ara, abans d'arribar al jutge? És a dir, les accions...
Si s'ha fet una petició, se'ls ha comunicat doncs, oficialment a ells dos les diferències que hi ha de saldos que creiem doncs, que han cobrat indegudament. Això es va aprovar, es va portar a aprovació a la passada Junta de Veïns en el ple de l'EMD i, per tant, es va aprovar per unanimitat de reclamar aquestes quantitats segons l'informe que tenim aquí, primer de l'auditoria i segon de la secretària interventora de l'EMD.
Fa uns mesos també van decidir impulsar un pla de sanejament de l'entitat. Com funciona el pla?
Bé, el pla de sanejament comportava diferents temes. Era sobretot doncs, que com que s'havien gastat més del pressupostat, s'ha tingut que fer un pla de sanejament. Aquest pla de sanejament l'ha de tutelar una administració superior, en aquest cas doncs, l'ha tutelat la Diputació de Girona. Aquest pla ha comportat que la Diputació de Girona ha avançat el fons de cooperació local que reben tots els ens locals de les comarques de Girona. De tota la legislatura ens l'ha avançat en aquest 2024 i també ens ha proposat doncs, de fer un préstec de 90.000 euros que servirà doncs, per fer net amb tot el deutes que tenia la EMD. Aquest préstec l'ha d'autoritzar l'Ajuntament de Torroella i en principi s'autoritzarà doncs, aquesta setmana en el plenari municipal de l'Ajuntament de Torroella perquè el deute de l'EMD computa amb el deute total del municipi. I altres mesures d'estalvi, doncs, de menys despesa o de generar nous ingressos per tal doncs, de tenir l'equilibri pressupostari que no es havia d'haver perdut mai.
Si el pla funciona com han previst, quan està previst que els comptes estiguin completament sanejats?
Bé, és un pla de legislatura. El pla és a 4 anys, 24, 25, 26 i 27, afecten els 4 exercicis. Òbviament, si l'AMD gestiona majors ingressos o és capaç d'ajustar les seves despeses, sortirem d'aquest pla financer doncs, abans. Però si no està previst que sigui durant tota la legislatura.
Estem parlant amb el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, sobre alguns dels temes d'actualitat de l'Estartit. Precisament una de les altres qüestions que també han anunciat aquesta setmana és la instal·lació d'un nou radar a l'entrada de l'Estartit. Incloure aquests radars els ajuda a millorar la mobilitat del municipi?
Bé, el que vam fer és que havíem detectat un excés de velocitat molt alt en la carretera d'entrada a l'Estartit. Hi ha molts allotjaments turístics, especialment un càmping molt gran. Hi ha molta gent a l'estiu que va a peu en bicicleta, era una zona que havia tingut diferents accidents. I també en la via principal d'entrada a l'Estartit, d'accés a la platja, i aquí hi havia molta velocitat, per tant es va proposar d'instal·lar un radar per reduir la velocitat. No s'ha tocat la velocitat que hi havia, l'únic que la gent ha de fer és respectar la velocitat. El que s'ha fet doncs, és fer aquest control per reduir la velocitat en dues vies d'entrada principals que coincidien doncs, amb l'accés del carril bici, de la via verda que entra a l'Estartit, més la via principal que havia de creuar tothom per anar cap al port o cap a la zona residencial. Estem contents del que s'ha fet i ara la novetat d'aquesta tardor és que passarem a tenir una tercera caixa de radar tindrem 3 caixes de radars, però només hi haurà instal·lats 2 radars per tal doncs, de millorar la velocitat dels cotxes, que era excessiva.
Per tant, és allò que quan parlem de caixes, entenc que hi ha les caixes, però no se sap la ubicació exacta dels radars, no?
Correcte. Hi haurà 3 caixes i 2 radars. Esperem doncs, que la gent redueixi la velocitat, i és una població a l'estiu molt visitada, molt freqüentada, molta gent que va a peu, molta gent gran, que ha de travessar l'avinguda de Grècia, que és una avinguda doncs, relativament ampla, amb diferents carrils, i molta gent que va en bicicleta, i per tant hem de mirar doncs, de minimitzar el risc que pugui haver-hi.
Amb els que ja tenen instal·lats, els està funcionant?
És a dir, bé, si estan instal·lats, es van instal·lar a l'estiu, a mig estiu, a mitjans d'agost, i hem començat doncs, a portar voltes, sí.
Doncs bé, estem parlant amb el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau. Abans d'acabar, no sé si ens vol destacar algun tema més d'actualitat de l'Estartit.
Bé, no, estem ara preparant doncs, les ordenances fiscals i el pressupost de l'any que ve. En el cas nostre, en aquest exercici 2025 no es preveu pujar les taxes que fa ocupació de via pública, Guals i Zona Blava. En principi seran els mateixos preus que el 2024, i començarem a preparar el pressupost de l'any que ve i veurem doncs, com encaixem sobretot l'ajust que s'haurà de fer per aquests diners que s'haurà de pagar per l'amortització i els interessos del préstec i el rebre menys diners de la Diputació.
Doncs bé, n'anirem parlant, estarem molt atents. Genís Dalmau, president de l'EMD de l'Estartit, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el dia.
Molt bé, moltes gràcies, igualment.
Falten 4 minuts per 9:15. Esteu sentint el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I anem a repassar altres qüestions. Però seguim parlant precisament també de l'Estartit i per ampliar la informació que us hem explicat sobre el reforç de la seguretat viària amb el nou radar al carrer de Marcel·lí Audivert, Mariona Fernández.
L'Estartit instal·larà aquest octubre un nou radar al carrer Marcel·lí Audivert arran de les queixes veïnals per l'excés de velocitat. Aquest radar limitarà la velocitat a 30 km per hora i és el tercer que es col·loca al municipi, després dels radars ja instal·lats a l'entrada del poble i a l'avinguda de Grècia. El nou carrer connecta amb les zones sensibles com el Ter Vell, un espai protegit on els veïns han denunciat perill constant a causa de la velocitat dels vehicles. Tot i la presència de radars en alguns trams, molts conductors no respectaven els límits establerts, cosa que genera preocupació entre els residents. Els veïns de les zones on ja funcionen els radars han notat una clara millora en la seguretat, amb menys accidents i menys soroll del trànsit. Aquesta mesura s'inclou dins d'un pla global de planificació del trànsit del municipi que també contempla noves bandes reductores, senyalització més visible i el pintat de passos de vianants per garantir una circulació més segura.
En els últims 5 anys, al Baix Empordà hi ha hagut al voltant d'uns 40 parts a casa. Parir a casa es tracta d'una opció totalment avalada per l'evidència científica en aquelles gestants amb embarassos de baix risc. Segons un estudi publicat a la revista Midwifery sobre el part domiciliari a Catalunya, el part a casa, en casos de baix risc i atès per llevadores qualificades, és segur. L'estudi es va basar en 750 casos de parts domiciliaris atesos a Catalunya entre els anys 2016 i 2018. A diferència d'aquí, on també doncs, en els últims anys també s'havia avançat per mirar d'incloure el part domiciliari a la cartera dels serveis públics, com per exemple que hi ha ja al Regne Unit, Noruega, Dinamarca o els Països Baixos, on el part a casa és totalment públic i cobert per la Seguretat Social. En canvi, en països com França, Itàlia o Àustria, on l'Estat rescabala el preu del part a les famílies, és a dir, paga el cost del part. Carla, ens ho pots ampliar?
Escollir parir a casa és una opció minoritària avui dia, ja que la majoria dels nadons neixen als hospitals. Tot i això, hi ha famílies que contemplen donar la benvinguda al seu nadó a casa. Cada any a Catalunya hi ha prop de 350 parts a casa, una opció totalment privada actualment al Principat. La majoria de parts domiciliaris es concentren a la demarcació de Barcelona, on el nombre de llevadores dedicades en aquest tipus de parts també és major. Si mirem a la nostra comarca, al Baix Empordà hi ha hagut un total aproximat de 15 parts a casa en els dos últims anys, mentre que la xifra a les comarques gironines és de 114 parts domiciliaris des de l'any 2022. Així ho indiquen dades de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, l'associació de referència de parts domiciliaris i que agrupa totes aquelles llevadores independents que es dediquen a acompanyar totes aquelles gestants que escullen donar la benvinguda als seus nadons a les seves llars. Naixements Mudres són un equip de 5 llevadores que es dediquen a assistir parts a casa a les comarques gironines. També acompanyen a les gestants que volen fer la dilatació a casa i a la vegada també fan acompanyament en el part i en el postpart i en la lactància materna. L'equip de Naixements Mudra està format per les llevadores Marga Frank, Sílvia Díez Maroto, Carla Morral, Quique Estevez i Cristina Riera. Marga Frank, llevadora fundadora de l'equip Mudra, explica com és el seguiment de l'embaràs d'una dona que vol parir a casa. Frank explica que, a banda d'assistir al part i el postpart immediat, també fan un seguiment de la gestació.
L'acompanyament d'una dona que vol parir a casa, les llevadores que assistim parts a casa, no només ens centrem en el part i el postpart immediat, sinó que perquè poder acompanyar-los millor i rebre una atenció més individualitzada per part nostra, doncs fem un seguiment de la gestació, que moltes vegades es combina amb el seguiment del CAP o de l'hospital, però nosaltres fent més valoració a l'estat més emocional, de com preguntes, dubtes, tenim les visites que fem les llevadores de Mudra, pues, són visites llargues, visites que no només mirem pues, l'analítica, l'ecografia, sinó que mirem pues, quines pors tenen, com podem ajudar, donar molta informació per puguin decidir tot el procés, el pla de part, no? I es tracta d'acompanyar-los durant aquest procés de seguiment de la gestació.
Doncs bé, gràcies, Carla Saló. I aquests darrers anys de sequera precisament han dificultat el creixement de bolets i les collites, que han estat minces. Tanmateix, els resultats a les comarques de muntanya ja han fet treure el barret dels primers ceps de la temporada i prometen una millor recollida per enguany. Però, tot i això, a la nostra comarca, aquí al Baix Empordà i també a la costa en general, la situació encara és incerta. Cal que es compleixin uns mínims de temperatura i humitat de cara a l'octubre, però sobretot que deixi de bufar la tramuntana. Laura Quiñonero.
Com cada any, la collita comença a la muntanya i és a les comarques de la Garrotxa, Osona i el Ripollès on ja podem trobar bolets. Els primers a sortir són l'ou de Reig, el cep i el rossinyol. Antoni Delgado, boletaire natural d'Albons i membre de l'Associació Micològica Joaquim Codina, ens ha explicat que la tardor passada va ser la pitjor amb diferència des de fa molts anys. Per tant, és una molt bona notícia que, com a mínim, les pluges hagin assegurat la collita arreu de la muntanya. A la costa, la temporada no arriba fins a l'octubre. Tanmateix, encara roman incert si hi haurà una bona recollida.
Bé, el primer de tot és que ha de ploure. Ara per ara han fet uns ruixats molt bons per aquí a l'Empordà, al Baix Empordà, i si no fes tramuntana o aquest vent que fa que també ho seca tot, està fent afluixés, i llavors algun ruixat més de cares al mes d'octubre, que és com a la costa és quan hi ha més bolets.
Per tant, la collita de bolets empordanesa d'enguany dependrà de si es compleixen aquests mínims d'humitat i temperatura i de si deixa de bufar la tramuntana. El bolet es forma a partir del miceli, una teranyina de filaments microscòpics, anomenats les hifes, que es troba un parell de dits per sota terra. Sense aigua ni uns 20 graus de temperatura, el miceli es queda inactiu i no forma el bolet. Quan el bolet surt i és madur, deixen a les espores, d'on surten més hifes que escampen el miceli. Tanmateix, el vent violent pot emportar-se les espores i trencar el cicle dels fongs. La temperatura és la raó principal per la qual la temporada comença als Pirineus a l'agost i acaba a la costa a l'octubre.
I més enllà de la sequera, també hi ha el factor humà, perquè alguns municipis han imposat restriccions a la collita de bolets.
No es deu només a la massificació, sinó també a la mala praxi d'alguns boletaires. Sovint, els aficionats destrueixen els bolets que creuen verinosos. És molt possible que es tracti d'un bolet comestible que simplement sigui desconegut o poc comú. A més, no és difícil trobar-se brossa pel bosc. Antoni Delgado considera que generalment tenim les restriccions que ens mereixem. A Catalunya hi ha milers d'espècies de bolets diferents classificades i encara se'n van trobant més. Des de l'associació Joaquim Codina volen enfatitzar que tots els bolets són importants, fins i tot els que no són aptes pel consum humà. Sense aquesta gran varietat de bolets, no es podrien celebrar les exposicions micològiques ni es podria dur a terme aquesta feina d'educació a la ciutadania. Cadascun dels bolets forma part de l'ecosistema i el nostre patrimoni natural que tots i totes tenim la responsabilitat de conservar.
Si trobes un bolet i no el coneixes, no el toquis. Deixa l'estat tal qual, que no et farà cap mal. I llavors, en qüestió de que de vegades m'he trobat que m'han preguntat aquest bolet és comestible? Jo els dic, mira, tots els bolets són comestibles, però només hi ha només algun que només és una vegada que es pot menjar. Què vol dir això? Que t'has menjat un bolet mortal.
...331 persones han participat en els pressupostos participatius a les primeres setmanes de votacions. Els habitants de Palafrugell majors de 16 anys poden escollir les propostes que més els interessin. Tenen temps fins al 13 d'octubre i l'endemà es coneixeran les propostes guanyadores que s'executaran l'any vinent. En total s'invertiran 310.000 euros del pressupost. Les votacions s'han de fer en línia al web decidim.palafrugell.cat. Els ciutadans empadronats han d'inscriure-s'hi amb el DNI i la data de naixement. S'hi poden votar 3 propostes d'inversions i 3 més de serveis, d'un total de 26. Qui tingui dubte, diumenge vinent es repetirà el punt informatiu de Plaça Nova i serà al matí de 10 a 1. A part, pot adreçar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a l'OAC, a l'Ajuntament de Palafrugell o a la Biblioteca per rebre ajuda. El Festival Internacional de Cinema de Begur ha presentat oficialment la seva desena edició, que se celebrarà de l'11 fins al 20 d'octubre. L'esdeveniment comptarà amb 19 pel·lícules, 14 de les quals competiran pel prestigiós Coral d'Or, i també inclourà seccions com La mirada femenina, enfocada a visibilitzar el talent de les dones cineastes, entre altres propostes. Mariona Fernández.
Una de les novetats més destacades és la creació del Premi Josep Carreras en honor al fotògraf que va immortalitzar Elizabeth Taylor a la Costa Brava. El guardó ha estat atorgat al britànic Laurie Parham, reconegut per treballs en films com El discurs del rei. A més, el festival estrenarà el Begur Film Market, una jornada dedicada a promoure llargmetratges inèdits i dinamitzar el mercat cinematogràfic. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha destacat l'impacte del festival en l'economia local, mentre que Clara Dato, directora del festival, ha remarcat la importància de la participació de la comunitat i la presència d'invitats de renom com Carra Elejalde.
El restaurant Casa Mar de Llafranc participarà en la campanya contra el malbaratament alimentari GastroRecap. Fins a aquest dissabte, més de 50 establiments catalans cuinaran dinars o sopars amb aliments que s'han rebutjat del circuit comercial, però que estan en bones condicions per consumir-los. Els menús valen sempre 15 euros i s'han de reservar en línia. Tot i això, el Casa Mar ja té les entrades exaurides pel sopar que serà avui. De fet, serà el segon cop que el restaurant de Llafranc participa en la campanya impulsada Parada Parellada. El xef Quim Caselles destaca que es pot cuinar amb productes recuperats.
Per donar a conèixer, sobretot els aliments rebutjats del circuit comercial. No són productes caducats, que a vegades la gent a mi, ah, els productes... Dic, no, sí, són productes, aquests productes que a vegades per l'estètica actual descartem perquè el tomàquet, doncs, està macat, perquè hi ha una llauna de qualsevol cosa que hagi caigut i està abonyegada i no pot entrar en el circuit dels supermercats o dels mercats, doncs és intentar demostrar que es poden fer menjars molt bons, menjars divertits amb aquests productes.
La campanya rep el suport de la col·laboració d'empreses agroalimentàries, que són les principals proveïdores dels àpats. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació determina que Catalunya malbarata unes 280.000 tones a l'any de fruita, verdura, peix i carn de porc abans de posar-la a la venda. Sovint és pels requisits estètics, la cadena d'intermediaris o situacions climàtiques com la sequera o les gelades. A més, es malbaraten uns 28.000 litres de llet a l'any. A més, la iniciativa acabarà amb el gran dinar d'aprofitament de Girona aquest dissabte. Serà un àpat gratuït per unes 400 persones, elaborat majoritàriament amb aliments recuperats. L'àpat serà liderat per un equip de cuiners i xefs i una cinquantena de voluntaris.
I al final és una proposta que ens agrada per això, perquè al final jo crec que és un tema de valors, de defensar sobretot aquests productes que estem tirant molt de menjar, doncs que no està malament, sinó per un tema més d'estètica o perquè no ens encaixa amb la cultura actual, i que el Casa Mar no pot fallar-hi.
A part del Casa Mar de Llafranc, a la demarcació de Girona hi participen més en restaurants, entre ells i el Titifet i el Calganso de Girona, l'Hostal dels Ossos d'Olot, les escoles d'hostaleria de Figueres i Girona i Can Roca d'Esponellà. Hem arribat ja amb aquesta informació a 2:45 de 9 del matí. En En la informació esportiva, el Club Hoquei Palafrugell ha renovat un any més l'acord de col·laboració amb el Servei de Rendiment i Medicina Esportiva CERME de l'Hospital de Palamós per reafirmar el seu compromís amb la salut i el benestar dels seus jugadors per la temporada 2024-2025. La col·laboració, que ja arriba al seu desè any, ofereix una cobertura mèdico-esportiva de primer nivell durant tots els partits de competició de l'Hoquei Lliga Plata que es disputin al pavelló de Palafrugell. De fet, el conveni no només preveu l'atenció mèdica durant els partits, sinó que també inclou revisions mèdiques de pretemporada i assegura que els jugadors del primer equip estiguin en òptimes condicions físiques abans de començar la temporada. El CERME, format per un equip de professionals en medicina esportiva, traumatologia, cardiologia i altres especialitats, serà l'encarregat de gestionar totes les demandes mèdiques que sorgeixin de la pràctica esportiva. L'acte de signatura de l'acord ha tingut lloc aquesta setmana passada al matí, aquest passat dimecres al matí a Palamós, amb la presència del president del club, Francesc Borrell, i la gerent de la Fundació Hospital de Palamós, Montse García. També hi ha assistit Juan Manuel Huerta, que és el director de l'àrea mutual i privada de l'Hospital de Palamós, i el membre de la Junta del Club, Daniel Ruiz. Amb l'acord, el Club Hoquei Palafrugell es manté fidel al seu objectiu de garantir les millors condicions mèdico-esportives pels seus jugadors i es consolida com un referent en la gestió esportiva del Baix Empordà. I una amneista de la Costa Brava, que és Isabel Sánchez Aran, es prepara per competir al 8è Campionat Mundial d'Amnea de Profunditat que es farà a Kalamata, Grècia, des de demà fins al 13 d'octubre. Sánchez Aran va néixer a Elx, però porta més de 7 anys vivint a la Costa Brava. Anna Salvador.
Sí, assegura que hi ha trobat una segona casa. Des de la seva arribada ha establert la seva vida personal i professional a l'Estartit, on dirigeix la seva pròpia escola d'apnea. Aquest vincle amb la Costa Brava l'ha convertida en una figura emblemàtica a la regió, especialment en l'àmbit dels esports subaquàtics. També és una de les màximes representants de l'apnea a nivell espanyol, amb un palmarès que inclou diversos rècords nacionals i destacades posicions en anteriors campionats mundials. Isabel Sánchez Aran buscarà ara un resultat històric en aquesta edició del Mundial i consolidar-se com una de les millors apneistes del món.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, Anna Salvador. També totes les altres que ens heu ampliat doncs, totes les informacions que us hem anat explicant aquí al Supermatí. 4 minuts, arribarem ja a 9:15 i ara serà moment de posar una mica de música, perquè serà el torn de la formació Artemas, que els sentirem aquí al Supermatí.
Call me on the weekend. You're dirty little secret.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Hem arribat ja a 9:15 del matí, és dimarts i, per tant, és moment d'anar fins a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí i saludar una setmana més i ben tornada a la Maria Teresa Calabús. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia a tots.
Els dimarts sempre és dia de parlar de literatura i, per tant, avui no sé què ens en recomanes.
Avui portem un llibre d'una autora irlandesa, perquè ha sigut bastant sorprenent en la rentre, que en diuen, de setembre, que cada vegada més potser hi ha editorials que s'apunten a treure novetats aquest mes, que és molt bon mes, tot ho hem de dir. Són els llibres que es vendran per Nadal i després fins i tot aguanten un Sant Jordi, per tant, treure novetat al setembre és bona idea, però com passa gairebé sempre en aquest sector, quedem una mica enterrats, o sigui, de cop i volta passem dels llibres que hi ha hagut a Sant Jordi, alguna novetat, poques, fins a que és passat l'estiu i després de cop i volta quedem absolutament enterrats. Amb això, probablement qui segueix programes de llibres o fins i tot està assabentat per estar apuntats a diferents xarxes, hauran vist doncs, que hi ha la Rahola que ha tret una novetat, que tenim un llibre de la senyora Julia Navarro, que hi ha bueno, llibres d'intriga, Víctor de l'Àrbol, molta novetat, però de tant en tant, clar, nosaltres com a llibreters tenim una inquietud de trobar un llibre d'algú que no n'hem sentit a parlar mai. O sigui, la il·lusió per buscar, per part nostra, és, mira, jo d'aquest escriptor, d'aquesta escriptora, no n'he llegit mai res, si a més coincideix que les editorials a les quals publica sembla que hi tenim una confiança de que són editorials que estan fent una selecció literària ben feta, saps? Vull dir que els importa també la qualitat literària, doncs aquí és on a vegades trobem perles. Aquest ha estat el cas d'una escriptora irlandesa que per ara, curiosament, no he vist quin any va néixer, el lloc, tot i que és jove, es diu Caroline, és a dir, que seria Caroline, dedueixo, és irlandesa, i és O Donogwe. I Donogwe ho dic amb la U perquè entre la G i la U hi ha una H, o sigui que Caroline O Donogwe. Més fàcil és el títol, es diu El factor Rachel, i aquesta història és, doncs els millennials, evidentment el que amb ella li ha tocat de prop, una parella d'irlandesos que treballen amb una, es coneixen treballant amb una llibreria, ella, una noia que encara viu amb els pares, que ha estat estudiant, que s'ha de treure doncs, algun caler amb estudiant i treballant per ajudar els pares a la carrera, i ell, un noi que té un caràcter, se li nota, introvertit, però culte i força tancat amb ell mateix. Ell és gay, no ha sortit de l'armari, ni té ni ganes, ni probablement en els moments en què comença aquesta novel·la l'atreviment de fer-ho. I aquí anem coneguent aquesta parella que decideixen llogar una casa, un pis atrotinat, a més no poder, qui fa una freta a l'hivern que no t'ho pots imaginar, i com van avançant tant en l'amistat com a les seves relacions amoroses i les precarietats tant laborals com fins i tot problemes familiars amb diferents amics, i fa pensar molt, o me va fer pensar molt, amb la Sally Rooney també, i amb l'autora de Demà, Demà i Demà. Són unes obres que estan una mica contemporànies en aquesta mateixa línia. I, en fi, aquesta és la novel·la que us volíem recomanar avui.
O sigui,
probablement diferent de tot el que heu vist en els aparadors o del que heu vist en les xarxes, perquè ja et dic, això és el que ens agrada descobrir una mica.
Al final, no, si és això, sortir doncs, més del que ens deies, no? Potser aquests, aquests personatges més mediàtics, no? I per tant doncs, anar a buscar aquelles figures no tan conegudes aquí, tot i que sí que veig que aquesta autora també ha escrit altres llibres amb anterioritat.
I a més té obres també juvenils, per tant té una escriptura que aconsegueix ser molt àgil, qual cosa és difícil, vull dir, no estem pas parlant de que això sigui fàcil. La seva segona novel·la, però la primera ja va cridar molt l'atenció, ja ha tingut, diria que algun premi. Probablement ens trobem amb la situació que ha passat moltes vegades, fins i tot amb la Maggie O'Farrell, que un cop una de les seves obres, que no és la primera, es fa coneguda aquí, tant a Catalunya com a Espanya, que es tradueix en català i en castellà, després probablement les editorials van més enrere i també publiquen les seves obres, bueno, tradueixen i publiquen les seves obres anteriors. Això a vegades s'ha de vigilar, no sempre mantenen el nivell que l'ha fet més coneguda aquí, com seria aquest, el factor Rachel. I, perdó, no, el que sí que volia comentar abans de d'allò és que molts autors que han tret novetat ara, alguns són mediàtics, altres no tant, però això és perquè també són coneguts i s'han fet una carrera. Vull dir que no podem dir, per exemple, que Julia Navarro sigui una escriptora mediàtica, és una escriptora molt coneguda i amb nom aquí, sobretot a Espanya, més que potser a Catalunya, però que té una quinzena de novel·les històriques. I és que ja qui llegeix ja la coneix, amb això sí que ens referim, saps? Vull dir, el fet de que hi ha molts gent que segueix, i ara més que mai, perquè és molt fàcil apuntar-se a les novetats de les editorials, i sovint un client entra i diu, ja us ha arribat l'últim de... Vull dir, una informació que la gent ja té, saps?
Sí, suposo que també les xarxes socials permeten això, no? Apropar la comunicació.
Exacte, llavors és que nosaltres... és com el llibre que ja ens venen a comprar, que no hem de descobrir, que d'alguna manera no hi tenim gaire més feina que saber de què va, que tenien aquí i que haver, d'alguna manera, bueno, comprovat el prestigi de l'autor i de l'autora. Però aquests nous, aquests llibres, aquests autors nous, bueno, com va passar en el seu moment, doncs, no sé, amb la mateixa Maggie O'Farrell, o en Colm Toivin, parlant d'un altre irlandès. Vull dir, penso a vegades que si els llibreters nous els llegíssim i en tant no els hi donéssim una empenta, potser tardarien una mica més a ser coneguts.
Per tant, doncs, sí, la feina que feu, no?, de buscar... no, aquests autors són fàcils de poder portar fins aquí els seus llibres?
Les obres depèn molt de l'editorial, és a dir, si un editorial ja s'ha ben posicionat i aconsegueix una bona xarxa de distribució, ens arriba tot. O sigui, és que les llibreries ara, si no tenim pràcticament tota la novetat que es treuen les editorials, no... la gent hi trobaria a faltar material, saps? Vull dir, quan surt un llibre nou, com va sortir ara la Sally Rooney, Intermezzo, va ser a nivell mundial, és a dir, totes les llibreries del món el vam tenir el mateix dia. Això, si vols ser una llibreria de referència, has d'apuntar-te al carro, diguem, de que l'editor ja enviï el que publica. Llavors, hi ha vegades, i això ens sap greu, però hi ha vegades que tenim llibres aquí que no sabem que els tenim. És a dir, han vingut per la seva... els cabins habituals, vull dir, l'editor fa el paquet, el transportista el porta, la persona que l'entra a la llibreria pues, fa la fitxa, l'entra i el col·loca, i de cop i volta et diuen un client, t'ha arribat l'últim de... i te'n vas a l'estanteria i ja ho trobes, saps? I et quedes com, uala, sí que el tenim. Això és, ara passa molt, i passa molt perquè es publica molt, i a nosaltres els llibres és que ens passen per davant, quasi. Per això aquest moment a vegades curiós de quan és l'hora de marxar de la llibreria, dius, ai, què pot haver arribat avui que no m'hagi donat compte, saps? I fas una mica com de client de casa teva i et passeges per les estanteries a veure què hi ha. I de sobte trobes un llibre que es diu, ai, mira, el factor Rachel, què és això? I així surten.
Estem parlant amb la Maria Teresa Calabús. Cada dimarts ens agrada parlar de literatura. Avui, la protagonista, el factor Rachel, de la Caroline O'Donoghue, o no sé si ho he dit bé.
Sí, O'Donoghue, jo diria O'Donoghue. Que sí, però algun expert ens ho corregirà, poder.
Exacte, sí, perquè això, sí. A vegades,
tinc
doncs,
molts dubtes.
En tot cas, doncs, és la recomanació d'avui. Ens queden això els últims minuts. Vols afegir alguna cosa més?
Sí, que l'editorial catalana que l'ha traduït és Amsterdam i la traducció és d'en Joaquim Tosset, i l'editorial castellana és Libros de l'Asteroide, amb una traducció de Regina López Muñoz. Totes dues fantàstiques, li hem donat una ullada a les dues edicions i molt ben traduïdes, molt actual i molt àgils, i a la vegada amb un sentiment important que empatitzareu amb els personatges, segur.
Perfecte, doncs ens ho apuntem i doncs ja la setmana que ve ens en retrobem amb més recomanacions literàries. Maria Teresa Calabús, que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies, igualment a vosaltres. Bona setmana, adeu-siau.
Doncs bé, aquestes són les recomanacions que fem a la literatura, però ja anem acabant el supermatí del dia d'avui, ara que falten pràcticament 4 minuts per les 9. Farem també, doncs, una ullada a alguns dels titulars que us hem explicat en el supermatí. Us hem destacat que el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, carrega, en aquest sentit, contra els pisos turístics i els acusa de fomentar la turismofòbia. Maria Alsina.
Commemoració del Dia Mundial del Turisme, que s'ha celebrat al castell de Biar de Masarac, a l'Alt Empordà, Escudero ha afirmat, amb relació als pisos turístics, que molesten els veïns que hi viuen i que, a més, no tenen cap tipus de normativa, com sí que tenen les cases rurals.
També us hem explicat que l'Estatit instal·la un nou radar al carrer de Marcelí, Audivert. Mariona Fernández.
El radar s'instal·larà aquest octubre al carrer Marcelí Audivert per limitar la velocitat a 30 km per hora. És el tercer radar del municipi després de queixes dels veïns per l'excés de velocitat.
En els últims 5 anys al Baix Empordà hi ha hagut al voltant de 40 parts a casa. Carla Salom.
Cada any a Catalunya hi ha prop de 350 parts a casa, una opció totalment privada actualment al Principat. La majoria de parts domiciliaris es concentren a la demarcació de Barcelona, on el nombre de llevadores dedicades en aquest tipus de parts també és major. Si mirem a la nostra comarca, al Baix Empordà, hi ha hagut un total aproximat de 15 parts a casa en els últims 2 anys, mentre que la xifra a les comarques gironines és de 114 parts domiciliaris des de l'any 2022.
Més de 300 persones participen les primeres setmanes de votacions dels pressupostos participatius de Palafrugell. Els habitants del municipi majors de 16 anys poden escollir les propostes que més els interessin. Tenen temps fins al 13 d'octubre i l'endemà es coneixeran totes les propostes guanyadores que s'executaran l'any vinent. En total s'invertiran 310.000 euros del pressupost. També us hem explicat que els bolets ja comencen a sortir a la muntanya, però a la costa la viabilitat de la collita encara és incerta. Laura Quiñonero.
Com cada any, els bolets ja han començat a sortir a la muntanya, molt abans que no pas s'aspirin a la costa. Les pluges han assegurat una bona collita per enguany. Tanmateix, a la comarca del Baix Empordà, encara és incert si les condicions de temps i temperatura propiciaran el creixement dels bolets aquest octubre. Parlem amb Antoni Delgado, un boletaire d'Albons i membre de l'Associació Micològica Joaquim Codina, per saber-ne més.
També us hem destacat en Cultura que el Festival de Cinema de Begur arriba a la 10a edició. Mariona Fernández.
El festival tindrà lloc de l'11 al 20 d'octubre, on s'estrenarà el Begur Film Market, una nova jornada per a professionals del sector cinematogràfic. L'esdeveniment inclou també la creació del Premi Josep Carreras, que enguany recau en el fotògraf Laurice Parham.
El restaurant Casa Mar de Llafranc participarà en la campanya contra el malbaratament alimentari Gastro Recap. Fins aquest dissabte, més de 50 establiments catalans cuinaran dinars o sopars amb aliments que ja que ves que s'han rebutjat del circuit comercial però que estan en bones condicions per consumir-los. Els menús valen sempre 15 euros i s'han de reservar en línia. Tot i això, el Casamar ja té les entrades exaurides pel sopar, que serà avui. I el Club Hoquei Palafrugell renova l'acord amb el CERME una temporada més. D'aquesta manera es consolida com un dels equips que té en compte l'atenció mèdico-esportiva de primer nivell durant els partits de la competició de l'Hockey Lliga Plata i que rebran els partits que es disputin al pavelló de Palafrugell. Isabel Sánchez Aran, apreista de la Costa Brava, busca fer història al Mundial de Calamata. Anna Salvador.
És una de les màximes representants de l'apnea espanyola i es prepara per competir en el 8è Campionat Mundial d'Apnea de Profunditat, que es farà a Calamata, Grècia, del 2 al 13 d'octubre. Isabel Sánchez Aran va néixer a Elx, però porta més de 7 anys vivint a la Costa Brava.
I acabem amb un apunt meteorològic, Isaac Vilà.
Aquest dilluns esperem sol i més núvols alts a partir de la tarda. Calor i garbí moderat al centre del dia. Tot plegat a l'espera de demà dimecres, amb una baixada de les temperatures i un augment de la nuvolositat.
Ens retrobem demà a les 8 a Ràdio Palafrugell Capital i Bisbal. A reveure'm.